Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sis minuts ja que passen de les 5 de la tarda, aquesta hora ens quedava pendent, ja sabeu, no deixem la música clàssica ni rebel, perquè teníem una molt bona notícia pels nostres oients, una entrada doble per gaudir de l'orquestra Le Concert de Nacions en aquest homenatge a Rebel del pròxim 17 d'agost al Monestir de Santes Creus. Hem parlat amb el mateix Jordi Savall i ens ha recomanat, sens dubte, aquest pla cultural. Bé, una entrada doble que pot ser teva si truques ara mateix al 93 409 27 71. 93 409 27 71. Si ets el més ràpid ara mateix, trucant al 93 409 27 71... l'entrada doble pot ser teva, Francisco. És que m'estàs mirant amb una cara dient puc trucar?
No, perquè no, sé que no puc trucar.
No, no
però
pots.
Jo, bueno, convido tothom que truqui perquè això és un planasso, no, com es diu col·loquialment.
Ui, si t'escolta,
ja
Virgili.
És que és tanta l'emoció, Mercè.
I ta mare, eh? Jo crec que sí, pitjor ta mare que el Virgili.
Ja rebré missatge de la unitat familiar. No es pot dir planasso.
Tu, Cerdà, tampoc pots trucar, eh?
M'encanta en Jordi Savall. Sóc un fan de la seva música, de tu l'he matat un mond, estic enamorat de la Capella Reial, o sigui que trucaré. M'amagaré sota la taula i trucaré.
Com dius que faràs?
M'amagaré sota la taula i trucaré.
Però pots revelar el pla. Ara ja ho sabem, acabes de revelar el pla.
Merda, llàstima.
Hauries de sortir fora, perquè si no és a l'estudi, compta com que no és col·laborador, llavors. No? Si és a l'estudi no pot trucar, però si és fora... Jordi, jo m'escaparia.
Mira, nois, em sap molt greu, perquè hi ha hagut una persona que ha trucat, que és la primera,
no,
que és el Francesc. Francesc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Estic conduint per això, eh?
Ai.
Pobre, no, pues,
no sé
Francesc,
si compta.
Escolta, enhorabona. Ara, res, et passarem per WhatsApp a què has de fer per les entrades i res, que gaudeixis d'aquest concert. Una abraçada.
Estupendo, m'ha agradat molt la idea, eh?
Bueno, clar, és que ja, això era la idea, això era la idea. Una abraçada. Adéu, adéu.
Graït per tot. Adéu, adéu.
Adéu. Home, clar, és que el Francesc ens està escoltant. És que, clar,
estàvem de xerrameca i hem perdut el temps, Mercè. Hauríem hagut de trucar.
Hora de ràdio. Escolteu, clar, Jordi Cerdà, tu sempre dius que vinc feliç, tu ets feliç, però jo no sé, tu què faràs diumenge? Quin plan tens? Diumenge a la nit. Tu veuràs l'Eurocopa o no?
Aviam, pensava no fer-ho, però esclar, el meu fill gran, que ja et farà 13 anys, vol veure la final i no em quedarà més remei.
Ja. Yeah.
Però, esclar, jo hauré d'animar un altre equip.
Bueno, escolta'm una cosa. Avui ens vols parlar d'aquelles finals, o no sé com dir-ho, com ho explicaries tu?
Bueno, una barreja entre política i esport.
Barreja entre política i esport. Em sembla bé.
Marida malament, eh? La veritat és que...
No, l'espoiler no, és aquest, eh?
No marida massa bé, al final.
Mira, va, que tenim música. Aquesta cançó va marcar un abans i un després. Whitney Houston, als Jocs Olímpics de Seul, amb aquesta cançó. Francisco, tu eres conscient o no?
No era conscient que era la Whitney Houston. Clar, tu i jo a aquella època teníem 6 anyets.
Bueno, noi, però aquestes coses...
Sí, no, marquen.
És cultura musical. Trivial.
Quina vergonya. Jo tenia 9 anys i em vaig quedar als 10... Perdó, als 11, amb el que eren els tres tenors, però als 9 no recordo la Whitney.
Tu no vols passar, d'aquests tres tenors que parlàvem l'altre dia. Bueno, escolta, a veure, vinculem l'esport i la política. Dius que no mariden bé.
No mariden massa bé, perquè, evidentment, la cultura de l'esforç, la cultura del que seria la competitivitat personal per poder arribar a un objectiu, no té massa cosa a veure amb el que és la política. De fet, la política, quan utilitza l'esport, perverteix el que són els valors propis de l'esport, des del meu punt de vista. I clar, les competicions esportives fugen de la pròpia política, però les entitats que les formen i els seus components, pues, la veritat és que hi estan relacionats. És veritat que tenim comitès olímpics internacionals, tenim el Comitè Olímpic Espanyol, tenim nacions que no són democràtiques i que moltes vegades intenten utilitzar el que seria el propi esport per donar sortida a les seves aspiracions nacionals. Aquí durant molts anys vam veure com el Barça representava el Futbol Club Barcelona, representava una tendència política, el Madrid en representava una altra, sense anar més lluny. Bueno, hi ha molts exemples en què l'esport ha estat testimoni també de reivindicacions polítiques històriques i ha sigut un instrument per resoldre situacions d'alta complexitat, com una mena de vàlvula d'escapament. I també musical, eh? Ha quedat clar que la Whitney Houston i els tres tenors també han sigut una... Maridaven bé, aquests sí que maridaven bé.
Més bé.
Per tant, d'alguna manera, avui ens vols fer aquest repàs, no, com deies, Jordi, d'aquests Jocs Olímpics. No sé si ens vols posar exemples.
Tinc exemples concrets, en tinc diversos. M'agradaria començar per l'últim, que és el final, que és el que estem vivint ara, com per exemple, tots sabem que Rússia no pot competir, perdó, els esportistes russos no poden competir sota els seus propis colors i van amb una banderola blanca. És a dir, la barreja, per mi és la perversió, i la barreja del que seria la política i l'esport. Però, bueno, podem anar més enrere, podem anar més enrere. Tots també tenim al cap els Jocs Olímpics de Berlín.
Jocs Olímpics de Berlín 1936, ens situem, no?
Sí, just abans de la Segona Guerra Mundial. Bueno, van ser una oportunitat única per a l'Adolf Hitler de mostrar una imatge moderna i afable del que era el Tercer Reich. A més, pretenia evidenciar amb triomfs el que era la superioritat de la raça ària que defensava a les seves teories polítiques i racials. El Führer desconeixia la sorpresa que li va tenir guardada el destí. I és que un jove de raça negra, en Jesse Owens, va arrasar amb 4 ors i va ser el gran protagonista d'aquells jocs, la finalitat dels quals va ser torçada perquè era la de manifestar el progrés de l'Alemanya nazi. Aquest és, jo crec que és una de les primeres fites històriques que es tenen de lo que pot ser o intentar utilitzar la política i l'esport i que no et surti bé.
Doncs mira, si et sembla, passem de Berlín uns anys després, al 1968, i anem cap a Mèxic, no? Que són els Jocs Olímpics de Mèxic.
Sí, la final dels 200 metres llisos dels Jocs de Mèxic de l'any 1968 va ser l'escenari d'un moment històric. L'increïble fet va passar al final de la competició. El moment en què sonava l'himne nord-americà va ser en el moment en què els medallistes nord-americans van trigar per alçar el puny, el que seria el símbol del Black Power. Tots hem vist aquella fotografia d'un esportista negre amb el puny alçat. Els atletes van voler protestar contra la discriminació racial que patien als Estats Units 6 mesos després de l'assassinat de Martin Luther King.
I com, escolta, com es va mirallar d'alguna manera la política, no? La competició olímpica anys després.
Bueno, ja farem un salt una miqueta més gran i ens anem a lo que són els Jocs Olímpics de Moscou. Estem parlant de lo que és la Guerra Freda, que marcava el context d'aquesta celebració. La baralla per la supremacia mundial entre els Estats Units i la Unió Soviètica, és a dir, el bloc comunista i el bloc capitalista, va perjudicar el desenvolupament de lo que era la pròpia cita esportiva. Aquest era l'enfrontament en què els Estats Units van decidir fer un boicot i no van anar als Jocs Olímpics. O sigui, la política va tornar a passar per sobre de lo que era l'esport. Els americans exigien la retirada de les tropes soviètiques de l'Afganistan i, si no, doncs no hi anaven. I, evidentment, la Unió Soviètica no va cedir. Més de 50 països es van abstenir d'anar a Moscou. O sigui, els països satèl·lits dels Estats Units van secundar la protesta. Sí, és molt trist.
I de Mèxic, ara passem a Los Angeles. Això ja, Uri, això ja ens...
Comença a tocar,
ja
que teníem 2 anys.
1984. Perdó, tu tens un record. És que, clar, m'ha entrat aquí així com molt freds. Quin record? Tu, el primer record dels Jocs Olímpics?
És que és, curiosament, Seul, que el meu tiet va anar de viatge i em va portar una gorra dels Jocs Olímpics de Seul. Però, clar, petitó. Començar a entendre potser el que eren els Jocs Olímpics. La cosa més clara, evidentment, són els del 92, els d'aquí de casa. I per mi ja saps que és Freddie Mercury cantant Barcelona. Aquest és el record real o el més important o més clar que tingui als Jocs Olímpics.
Jo de Jocs Olímpics he de dir que recordo Seul perfectament. Mm-hmm. Abans no recordo haver vist res. I sí, evidentment, la cançó del Freddie Mercury cantant Barcelona amb la Montserrat Caballé la tinc al cap, vull dir, plenament conscient, a les Fonts de Montjuïc. Un moment preciós.
Creus que s'ha fet alguna cosa semblant? Nosaltres perquè som fans de Queen
no.
I no serem objectius. No serem objectius.
És inigualable. Allò va ser una fita màgica. Es va reunir la melodia i la música, la veu i la tonalitat. I això no tornarà a passar mai més.
Oh!
Està a la quota. Ens havia de sortir. Barcelona! Però Però, clar, arran d'això, clar, vosaltres... Ara, fixa't tu, perquè tu, com a historiador, avui volies, ens volies fer aquest viatge en el temps per connectar política i esport, però ràpid ens anem també a la part més emocional, clar, no? Com és la música. També recordem aquí, ostres, jo recordo, òbviament, doncs, aquesta cançó de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, però també Los Manolos, no? Los atletes per agafar el favor,
sí,
no?
Constantino Romero.
De baixar de l'escenari. Vull dir, que uns Jocs Olímpics donen per molt, no?
Home, és... I la imatge de la flama olímpica arribant al moll grec, a Empúries, també us recordo això, que la portava aquella actriu pèl roja del Salir de Classe.
Que no la Míriam...
Això.
Ara no me'n recordo el nom, però sí, joveníssima, no? Amb aquella flama. Tu, i no recordo... Jo tinc una imatge dels estius, doncs veient els Jocs Olímpics, sobretot, no sé, les victòries de waterpolo, no?
Sí.
Vull dir, no sé, quin altre record teniu? No teniu cap altre record així més imminent d'alguns Jocs Olímpics?
Ai, no sé si va ser Luis Enrique Sangrán en un partit d'Espanya, una entrada molt lletja, ara m'equivocaré, però em sembla que seria algú d'Itàlia, no ho sé. El rei actual abanderado.
Per exemple, a Barcelona, però és el primer... Sí, sí. Potser, Jordi, tu que em sap greu dir-ho, ets potser...
Sí, tinc 45 anys.
Ets
lleugerament
més gran
que nosaltres, no? És potser Barcelona, no tenies com una connexió més directa amb altres jocs d'abans, no?
No, jo recordo perfectament haver vist les competicions, sobretot de natació de Seul 88, però el que és viure els Jocs Olímpics, clar, molt conscient de Barcelona, de quan va portar l'abanderat, era el príncep, i veure la infanta, una de les germanes plorant, i clar, això impressionava. També recordo perfectament tota la cerimònia, la fura dels baus.
Sí, senyor.
Per mi va desentonar una miqueta aquella senyora que anava de manoletina o de flamenca, no sé què, sobre un cavall, i tocant unes castanyoles, allò reconec que aquell dia...
Va grinyolar.
Em va grinyolar molt, però la resta dels Jocs Olímpics va ser preciós, i a l'Ola... famós hola, hola a la televisió.
Bueno, i el tricicle.
I el tricicle. Ens vam sentir orgullosos. Bueno, són els sentiments...
És el que dèiem, no? Són els sentiments d'uns Jocs Olímpics.
Que per això la política ho aprofita, perquè ja...
Clar.
Toca la fibra.
És molt visceral.
Clar.
Correcte. Toca la fibra, sentiment del cop. Toca les tripes, les entranyes de l'ésser humà. Estem parlant d'això, de música, estem parlant de política, estem parlant de vivències específiques dels Jocs Olímpics.
De nacionalitat.
De Lewis. Tu em deies... Jo recordo els Jocs Olímpics del 88 amb en Carl Lewis, i després recordo el Barcelona a dir, ho ha tornat a fer. Crec que va tornar a córrer a Atlanta, i allà es va retirar. O sigui que clar que hi ha connexions. Si
fixa't tu, clar, jo recordo dies d'Atlanta, jo recordo aquí a Barcelona també, sens dubte, el futbol, amb Guardiola, un joveníssim Pep Guardiola, no? I també, si m'ho feu dir, el bàsquet, perquè teníem aquí les estrelles de la NBA, no?
Sí.
Vull dir que...
El Dream Team, que després... bueno, el Dream Team americà, que era l'original... I després es va batejar el Dream Team d'Angola, que crec recordar que va eliminar o va guanyar a la selecció espanyola de bàsquet, i li feien la broma, que era com el Dream Team, quan el Dream Team americà era Larry Bird, Magic Johnson, era Michael Jordan, o sigui, tots els grans de la història de la NBA de finals dels 80, principis dels 90. I es va fer aquesta broma del Dream Team d'Angola, que sense que ningú s'ho esperés, com a mínim va guanyar la selecció espanyola, no sé si la va eliminar, ara no ho recordo.
Crec que van ser els primers Jocs també d'Olímpics en què la Unió Soviètica era ja Rússia,
clar,
i llavors hi havia Estònia, Letònia, Lituània, amb uns grandíssims, clar, jugadors.
Clar, clar, que de fet tota la part de l'est d'Europa ha sigut una mena de masia de bàsquet amb grandíssims jugadors, sí, de Croàcia, de Sèrbia, de...
He de dir una cosa, ens falten un joc, i ho dic de veritat, i fa temps que ho penso, falten una altra vegada uns Jocs Olímpics a Barcelona. No d'hivern, d'estiu. És una cosa que la tinc al cap. S'ha de fer.
Per què creus que s'ha de tornar a fer?
Bueno, s'ha fet a París, s'ha fet a Londres...
Et faig aquesta pregunta perquè
Barcelona...
Tenim aquest record, no? Jo crec que són els Jocs Olímpics, que a veure, que tots podem, com a catalans, estem molt orgullosos d'aquells Jocs Olímpics, no? I que per molta gent, quins van ser els millors Jocs Olímpics? Tots ens pensem que van ser Barcelona 92. I tant, clar. Sense però potser dubte. Li preguntes a algú de fora i t'anirà un altre. Però en tema, llavors, és aquell debat de trencar amb aquella sensació d'haver tingut com uns Jocs Olímpics molt especials o...
Rodons.
Rodons, fins i tot, diu el Francisco, o que tornar a organitzar-ne uns. I tu, Jordi...
Jo crec que Barcelona va ser especial per una raó. Som una ciutat mediterrània, amb una gran cultura de la pau, i això no s'ha tornat a repetir. Atlanta, una bomba. Us en recordeu?
Sí.
Esclata una bomba. Encara avui en dia ningú sap ben bé quines eren les motivacions.
I Atlanta ja va començar, que van presentar la mascota aquí, al final, a la setmana de clausura, que es deia What's It o alguna cosa així.
Què és això?
Que ningú sabia el que era. Ja va començar amb el peu, Atlanta.
Bueno, i després Atenes, també pobreta, pues volia fer els Jocs el 1996, no va poder perquè estava mal organitzada, la van fer l'any 2000. Per mi va ser un nyap, sincerament. Crec que Barcelona es transforma i es treu el millor d'ella mateixa. Barcelona necessita aquestes fites internacionals.
Hi ha, però, una corrent de gent que manifesta el contrari, que Barcelona allà va començar, diguem, el declivi. Una mica la pèrdua d'identitat, neteja de segons quins barris, i neteja malentesa, vull dir. I hi ha un corrent de jovent que llavors, als 92, haurien tenir 18, 20 anys, que van conèixer una Barcelona prèvia, i la Barcelona de després, doncs que els sembla això, el principi de la gentrificació i de tot això que estem visquent ara.
Bueno, són els decreixentistes, conec el seu moviment, són bàsicament els de la CUP, que el que demanen és sempre anar més enrere. No es pot. Hem de mirar endavant. Si és clar, no és la Barcelona del 80. Per lo bo i per lo dolent, és evident, sí. Barcelona es va obrir el món. És una ciutat internacional i hi ha molta gent que no li agrada. Això és cert. Però bueno, ara ja ho som, oi?
Però, i, perdona, i afegeixi, ara ho hem d'afegir amb el tema del turisme, ara mateix com estem, eh?
Bueno, és que hem mort d'èxit, però també si anem a París... No es pot passejar, vull dir, que, o a Londres.
Les principals ciutats europees.
No es pot passejar pels carrers. És que s'ha mort d'èxit. No es necessita tant turisme. Jo això estic absolutament a favor. Menys turisme i més de qualitat.
I, disculpeu-me, una altra cosa. Jo, la setmana passada, fa dos, ja no me'n recordo, Francisco, vaig estar a Madrid.
Fa dues setmanes.
Fa dues setmanes, i la gent que hi havia a Madrid doblava, i potser va ser de debò, vull dir, una quantitat de gent... Vull dir, al·lucinant. Molta gent, molta més gent que a Barcelona. Vull dir que, clar, que moltes vegades...
Però té menys turisme, en números globals.
Fixa't. Bueno, no ho sé. Potser també... A veure, també és cert que potser em vaig moure per
llocs
turístics. Clar, al centre, vull dir, que és on hi ha més gent, no? Que és on es mou més gent. Però em va donar aquesta sensació de que hi havia més gent a Madrid que no pas a Barcelona. Però,
bueno, perquè hi va tot Espanya. Cuidado. Això també ho hem de dir. Aquí ve turisme internacional, allà va turisme nacional, tots anem a Madrid. O sigui que és possible que hi hagués més gent, però el que és la gent de fora, n'hi ha més en aquí. Ara, turisme nacional, segur.
Mira, fem una cosa, va, acabem de repassar doncs, aquesta vinculació de política i esport que estem fent amb l'historiador Jordi Sardà. Estàvem a Mèxic, però ens has fet viatjar ara cap a Los Angeles, 1984, que dèiem amb el Francisco. És potser els Jocs Olímpics, que bueno, eren bastant petits nosaltres sí, dos, però...
Jo tenia 5 anys, no recordo.
No ho recordes.
L'única imatge que tinc és d'un senyor, com si fos un astronauta, amb una motxilla... que era un turboprojector i que va baixar del cel.
Mm. Ostres.
Sí, això sí que ho recordo. Sí, sí.
Això a mi em recorda el concert de Michael Jackson.
Sí, però sí, igual.
Però això va ser a la inauguració,
sí,
eh?
Sí, sí, a la inauguració, va baixar del cel.
I què va passar? Va haver-hi boicot, no?
Bueno, clar, evidentment la Unió Soviètica va dir, pues ara, si tu vienes, jo vull, i ara te la torno, que t'has cregut, pues si tu no has volgut venir als meus Jocs Olímpics, ara jo no vinc, i si tu m'has tret el teu bloc, pues el meu bloc, el bloc de l'est, no hi va. I només Romania, curiosament, la Romania del Ceausescu, va decidir anar als Jocs Olímpics, però la resta no hi va anar.
La resta no hi va anar.
No.
Mundial de futbol de Mèxic, 1986. Aquí sí, ja passem a un mundial, eh?
Bueno, clar, tenim el tema de que acabaven de passar la guerra dels Maldives a l'Argentina contra Anglaterra. L'Argentina... ja riu.
Sí, no, ja sempre vas.
Bueno, és que és veritat, clar, vull dir,
sí,
l'Argentina era la gran derrotada.
Simbòlic, clar.
Era la gran derrotada, havia perdut... També acabava de sortir d'una dictadura i allò va ser la gran revenja. Aquí és on la política, no sé si dir-ho els ànims de revenja nacional, es van barrejar i a quarts de final bueno, els argentins van celebrar els gols del Maradona com si fos
clar.
Déu baixat del cel.
Deixa'm res, ens queda encara un ui, ui, ui el que queda. Dinamo de Zagreb, Estrella Roja... que ara en parlaràs tu, Jordi Sardà, però quan ens falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 de la tarda, estem en directe aquí al Fabricació Pròpia, i us hem d'explicar una notícia d'última hora. De fet, l'anunci l'hem conegut fa pocs minuts, a través del compte d'X d'Òmnium Cultural. I és que demà divendres, 12 de juliol, han organitzat un acte davant de la seu de la seva seu, que és el carrer Diputació 276 de Barcelona, per rebre atenció als exiliats i encausats per la causa de Tsunami Democràtic. Aquest acte està previst, segons el tuit, a la 1 del migdia. El que no se sap és qui acudirà en aquest acte. De fet, Òmnium no prestarà declaracions fins demà mateix i l'única informació que tenim a aquesta hora, com us dèiem, és la celebració d'aquest acte. De fet, aquesta última hora l'ampliarem al butlletí informatiu de les 6 amb la Sandra Gómez. Aquesta última hora que hem conegut a través de, com dèiem, un tuit des del compte d'X d'Òmnium Cultural. Demà divendres s'ha organitzat aquest acte davant de la seu per rebre els exiliats encausats per la causa del tsunami democràtic, que recordem aquesta setmana, Jordi, doncs es va arxivar finalment. Dit això...
Puc dir-ne una cosa?
A veure, què vols dir?
Dimarts va haver-hi una reunió secreta a Waterloo, a la qual va participar Òmnium i van intentar acorralar Esquerra Republicana, perquè el que volen és que hi hagi una repetició electoral. No se sap exactament quines conclusions es van arribar, però bueno, tu ja les acabes de dir. La conclusió a la qual van arribar el bloc independentista és que portaran aquí els exiliats. Però això es va decidir fa 48 hores.
O sigui, el dimarts, com deies tu, aquest dimarts. Doncs bé, ens donarà més informació la Sandra Gómez en el punt de les 6, arran d'aquest tuit, com dèiem, d'Òmnium Cultural, i ara sí, per rematar-ho. 1990, això ens queda més pròxim.
Sí, això ens queda molt pròxim. Bueno, de fet, és quan hi havia el procés d'independència i la desintegració de lo que era Iugoslàvia, que va sortir-ne Eslovènia, Croàcia, Sèrbia i Bòsnia-Herzegovina. Bueno, doncs que va donar la casualitat que el 13 de maig del 90, en preprocés de desintegració, va haver-hi un partit entre el Dinamo de Zagreb, que és la capital de Croàcia, i l'Estrella Roja de Belgrad, que és la capital de Sèrbia. Clar, evidentment, les dues aficions es van començar a barallar, a tirar-se coses els uns als altres, van arribar a les mans, van saltar el camp, i bueno, quan van saltar el camp va sortir la policia a Sèrbia, va començar a repartir llenya. I he recordat, aquest dia he recordat, perquè un dels futbolistes de croats, de 21 anys, que es diu Bonomir Boban, va plantar cara a la policia també per intentar protegir el que eren els seus propis compatriotes croats. Una altra de les barreges del que és, a vegades, tibar massa de la política i de l'esport.
Això també entronca amb les manifestacions dels futbolistes francesos just abans de... Deia, 4 dies, amb el tema de l'auge de la ultradreta, que convidaven a la gent que participés a les urnes. Vull dir que, d'alguna manera, també passa això, que se'ls demana als futbolistes que es posicionin o no es posicionin, si el futbol és política, si l'esport és política.
Sí, però va ser lleig, perquè jo vaig pensar, si surt un futbolista demanant el vot per l'Ensemblement Nacional o pel Front Nacional, el linxen.
Que en això... canvi, si demana el vot per l'esquerra, creus que està ben vist?
Absolutament. A mi no em sembla bé barrejar aquestes coses. Bueno, ja ho han fet i no passa res, eh?
Bueno, cadascú que faci el que vulgui.
Sí, això
per endavant. I perdoneu, mira, és que ara m'ha vingut al cap aquesta batalla campal que hi ha hagut a l'Uruguai-Colòmbia a la Copa Amèrica.
Amb Darwin Núñez.
I Araujo, que hi ha hagut aquesta... Que ha passat? S'han liat, no?, els aficionats colombians.
No, sí que no és bé que no ha sigut per qüestions...
polítiques.
Clar.
No, ha estat...
Per la passió, que és el que deia el Jordi abans, que és que al final el futbol o l'esport remou les passions internes i la gent perd els papers. I seria una mica el cas del futbolista que se'n va cap a la grada i s'enfronta amb els aficionats de l'afició contrària i acaben esbatossant-se molt.
Molt lleig. Molt.
Però sí que és veritat que presumptament prèviament havien estat increpant a les famílies dels futbolistes d'Uruguai i hi havia hagut una batussa, i llavors la cosa se'n va de mare i s'escapa cap a les grades.
És curiós, eh? Colòmbia i l'Uruguai no comparteixen frontera, no tenen cap problema, no tenen cap
litigi.
És el futbol, això, ja.
És el futbol en estat pur.
És el que dèiem, no?
Emocions a flor de pell...
Bueno, la Marta Harker m'està dient, que està per aquí ja, que la Marta em deia que no hi havia seguretat, tampoc, no? Amb aquest partit, però això és molt greu.
És
com pot ser que en una Copa Amèrica...
Clar, de fet, bona tarda. Molts dels jugadors s'han queixat precisament d'això, que clar, no hi havia forces de seguretat, aleshores no sé fins a quin punt, estàvem parlant de nadons, de fills, de molts jugadors, jo entenc que jo sóc professional, però abans de tot sóc pare, sóc mare, per tant, si veig que a les grades hi ha aficionats que s'estan violentant contra la meva família, jo crec que també
saltaria.
Si no hi ha ningú que els defensi, si no hi ha aquests cossos de seguretat, jo crec que és comprensible, vull dir, és això, vull dir, quan et toquen el teu, bueno, tu també has de defensar.
Era Suárez, no?, que deia en unes declaracions que he escoltat aquest matí, que deies el que deia la Marta, no?, ara. Diu, perdona, és que hi havia gent gran, hi havia avis, no?, família directa, que estaven allà amb aquelles grades.
S'estaven queixant de la poca seguretat que hi ha aquests partits, per tant, aquí...
Que haurien de ser de primer nivell de risc.
Exactament. Per tant, sí que hi ha hagut aquest problema de seguretat.
Han transmetit unes imatges de Darwin Núñez esbatossant-se amb la grada i després consolant el seu fill a la gespa. el seu fill en braços, que estava plorant, i ell consolant-lo, perquè el nen s'ha espantat, evidentment.
Exacte, la notícia no hauria de ser que els futbolistes hagin de defensar les famílies, sinó precisament que no hi hagin cossos policials i de seguretat a les grades.
Uh-huh. Marta, ja. tu tens... Quin és el primer record olímpic que tens? Però no teu, eh? O sigui, teu,
els Jocs Olímpics de Barcelona.
No, clar.
Bueno, és que Terrassa és ciutat olímpica, perquè els... és veritat, clar, Terrassa van jugar...
Si ho és.
És ciutat olímpica i, de fet, les noies d'Espanya d'hoquei herba van guanyar l'or, el primer or.
També.
Tant masculí com femení. De fet, va ser...
Ho dius com si Terrassa hagués tingut alguna cosa a veure.
No, però...
Home, guanyat. Perquè eren totes gairebé
Sabadell Terrassa. Sabadell no haguessin
guanyat. Alerta, va ser l'or de les noies de l'equip femení d'hoquei. És la primera medalla d'or femenina en esports en equip que es guanya la tota la història olímpica. Per tant, sí que és veritat que va ser una fita.
I tant.
Subseu,
eh? I recordo...
Era subseu olímpica.
Subseu. Però me'n recordo, parlant d'aquest record, no, evidentment, la ciutat era Barcelona, però com recordo, jo vaig ser a la final i si em vaig tornar boja...
Imagineu-vos-la. Vull dir, és que això deu... Però, clar, Casa Vostra són molt d'olimpiades, entenc,
sí,
no?
Llavors, sí, sí.
Llavors s'han viscut...
Home, el meu germà, clar, perquè en aquella
Quin
època
germà?
Era l'any 92, el germà mitjà va fer ell també de voluntari olímpic. Encara recordo perfectament el xandall que duia, que era verd, i hi havia molta gent, clar, moltíssima gent de Terrassa el 92, doncs es va mobilitzar per fer de voluntari, i sí, sí, molts ho tenim al record. Va ser preciós. Preciós, ara el camp de hockey és, és del futbol de Terrassa.
Però tu també jugaves?
No, home, no, jo el 92.
Ah, no, pensava que eres una nena.
No, però ella, aquí la tens.
No, però si jo no podia quasi ni caminar.
Olímpica, eh?
Mira, mira, el Salvà. Diu, sí, de veritat.
Això... Sí. Sí, sí, però això ja va ser anys, ja van ser anys després. Però aquell primer record va ser molt emocionant.
Quin és el darrer record que tens d'unes Olimpiades, Marta?
No li agrada.
No vol parlar, eh?
No cap.
No, un dia ho aconseguirem, eh?
Eh?
O algun
sí,
dia
sí, un dia, algun dia en parlaré. Algun dia en parlaré.
Ui, el Cerdà ara ja està amb una cara, però despistat, que ja no...
De tant dur ha sigut?
No, a què et refereixes, dur? No, no ha sigut dur. El que passa que sí que és veritat que a vegades tenim els que... No, sembla que és complicat jugar al nivell.
Al nivell,
i hi ha moments que no t'ho esperes i el cap a vegades no t'acompanya i potser no és un record tan feliç com t'agradaria que fos.
Ja. Jo ja notava que hi havia algun entrenador o entrenadora que aquí...
Ah, no, no, jo perfecte aquí... amb l'entrenador, sí? Perfecte, amb les companyes, perfecte, però a vegades el cap et fa una mala passada per la pressió, per factors externs, i tu no hi pots fer res, has de sortir, jugar i defensar el teu equip, no? I a vegades
I perdona, Marta, complica. En aquella època hi havia un seguiment psicològic per part de l'equip, o no?
Hi havia seguiment psicològic, teníem una psicòloga, però el problema és que potser no era suficientment competent.
Bueno...
D'això sí que m'agradaria parlar-ne molt.
I també estaria bé que ho expliquessis, això. Clar. I també les disbauxes. És veritat que hi ha disbauxa a les Viles Olímpiques?
Ui, jo, mira, quan va acabar la competició, perquè això la Mercè ho sap, que a mi m'agrada fer esport, però també m'agrada menjar i viatjar. Jo, quan van pitar l'últim partit, vaig agafar la maleta, vaig marxar de la Vila Olímpica i vaig anar a viatjar per la Xina. Vaig anar a restaurants, a visitar coses... Tampoc no vaig fer vida, però que quan els equips acaben la competició, clar, tu pots quedar-te a la Vila Olímpica fins que no torna tota la delegació, i aquí és quan s'organitzen festes...
Sí, és veritat,
quan
hi ha...
Sí, home, i tant.
Ets el Cerdà. Però, mira, Marta...
Veus, li brillen els ulls,
home.
Eh?
T'hagués agradat, no, bona, aquestes festes? Diu que sí. La relació que avui ens presentava el Jordi Cerdà entre poder, no?, entre política i esport, creus que existeix?
Ostres, és que això no és una pregunta senzilla, jo crec que sí. D'entrada, els Jocs Olímpics és un dels esdeveniments internacionals, no només esportius, sinó també, per exemple, a la Xina. Quan hi van viatjar, tot Pequín, que és on es van celebrar els Jocs, es va transformar i va tenir un efecte directe en la població i en la ciutat. De fet, es van construir murs que tapaven les vergonyes de la ciutat perquè no ho veiessis. Per tant, evidentment, és una eina diplomàtica com tantes altres, no? Com l'esport també com a moneda per blanquejar moltes coses, com passa també amb els Emirats Àrabs, ara amb el futbol, amb Qatar... Sí, sí.
Parlem un altre dia, eh? Cerdà, setmana que ve és l'última setmana de fabricació.
Tinc moltes
eh?
Preguntes per fer-li.
Ja m'ho imagino, ja et veig la cara de preguntar-li, de voler preguntar-li moltes coses. Ens veiem setmana que ve, dijous que ve. Gràcies, Jordi Cerdà.
A vosaltres.
Vinga, 5 minuts que passen, de 4:45 de la tarda. Petita aturada i tornem.
Ràdio Estel.
Filosofía Millennial, el podcast de Radio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga. Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, en Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 7 minuts que passen de 6:15. Una setmana més, Santi Jiménez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què hem de fer?
Doncs saluda més, no? Toni García Ramon.
Vols que el saludi? És que no ho sé,
per saludarem. Acabo de parlar amb ell per WhatsApp.
I on està?
Està
a quin punt?
Està a 25 minuts d'arribar a Madrid, m'ha dit.
Quina vergonya. Sí.
Però saluda'l tu mateix, perquè jo crec que ja és una qüestió de...
No sé si és Toni, sí. Estàs bé.
Antonio, perquè es passa més... Ah, està aquí,
sí, Toni.
Ei!
Hola!
Ei!
Què estàs? Tot bé? Ha sortit a l'hora... El programa, rei, el programa.
Estic sentat a un lavabo de l'AVE.
Perfecte.
Molt bé. Ui.
Perquè si no, no escolto res, amics.
Ah, molt bé. No, doncs se sent bé. Sí, mentre puguis sortir després...
Que saps què passa? Que jo creia que ja havíem acabat.
Mira,
ja hi som.
No, que, queda una setmana, crec, sí. Encara, eh?
Va, la setmana que ve vinc segur.
Vale.
Sí, m'encanta, sí. Que ell, en lloc de preguntar, hi ha programa, ell ja marxa directament, no? Vull dir, això
no,
és
perquè
curiós.
És que si no ens informeu, no ens passeu el quadrant de festes i tal.
És culpa nostra.
És veritat que el Toni ens ha escrit aquest matí, Toni, que has dit, no?, que et sabia greu.
Culpa meva, la setmana passada li vaig dir al Santi, bueno, ja, i em va dir, no, que encara queden 2 setmanes. I vaig dir, però tio, jo estic a Madrid. I em va mirar com dient, tots són normals. I va marxar.
No, li vaig dir això. No, perquè és veritat, perquè ara he arribat i dic, on és el Toni? I aleshores m'ha dit, no, si tu vaig dir la setmana passada, i vaig dir, és veritat que m'ho va dir la setmana passada. Però m'ho va dir la setmana passada, doncs potser...
Ja, clar, és que tu t'has de recordar.
Tampoc l'escolto massa, eh? També,
sí, també és així. Què vas a fer a Madrid, Toni?
Ara.
Què t'importa?
Tinc una reunió, perquè saps que vaig a uns premis literaris, tenim una reunió amb l'esponsor principal, a veure si deixa anar la mosca.
Ah. Veus?
Aquí està. Sí.
Bueno, la setmana que ve vens, que hi ha programa.
Si ha estat una altra cosa, hagués vingut, perquè, òbviament, per mi Ràdio Estel és la meva prioritat.
Ah, bueno, doncs pues que es noti, no es nota.
A més, Ràdio Estel pot estar molt interessant, patrocinar.
O sigui, entre estar amb vosaltres i estar amb un senyor d'unes línies aèries, pues sempre amb vosaltres.
Sí.
Però setmanalment hi ha d'haver algun català que vagi a demanar calés a Madrid. Eh?
Unes línies aèries d'aquí o d'allà?
Quina pregunta més concreta.
D'allà.
De molt enllà, per això. Més de 1.000 quilòmetres enllà.
Molts quilòmetres enllà, molts.
Tens alguna pista?
És. Sí, i tant.
Sí?
Pots dir-ho?
No, si a mi no em patrocinen, no penso dir cap nom.
Tio, ja estic perdent.
Vale.
El Beltrú.
Quina excusa més dolenta.
Sí, no? I s'escolta perfectament.
Oh, i tant, si està aquí el Lugo, home. Us ha enganyat.
Està aquí, està al lavabo, està al lavabo del Lugo.
Clar, està aquí al bar.
Està a l'estació de Sants.
Sí, home, sí.
Toni, bueno, que vagi bé, tu. Escolta, ja vindràs la setmana que ve.
Ei.
Uf!
Així està, ja. És veritat que quan més t'apropes a Madrid,
sí.
Això se sent.
Sí.
Mira, ja.
No sé què diu.
Controlen tot, ells.
No. Sí.
Toni, adéu, adéu.
Adéu.
Adéu. Gràcies, Toni.
Gràcies per trucar.
Si no tornes amb els calés, no tornis.
Abriga't.
Surt de la lavabo, ja. Adéu. Sí.
Això no és radiable.
Això no és res. O sigui, bueno, clar, el José ja mira què et diu. No. Bueno, mira, hem pogut parlar amb ell, Santi.
Tinc dos sospitoses. Dos aerolínies al cap.
Sí.
Investigaré i la setmana que ve portaré les sospitoses finalistes al Toni i ell que em digui, em faci un cercle...
Pots dir inicials? Això es fa, eh?
F-E-O-Q de Qatar.
I F-E, què és?
és una companyia.
Fe.
Fly.
Fly. Ah, Fly
Hey, don't know.
Santi.
I estan a Madrid. I estan a Madrid.
Bueno, a veure,
però són les que tenen la panoja.
Aquí està. Aquí. Bueno, és un patrocinador, em sembla, de l'equip...
Real de Madrid.
No? Sí, d'aquí ve, d'aquí ve.
Sí, sí.
Claro. Bueno, tu saps, no?, la tendència que té la Marta per les línies...
No sabia aquesta.
Sí.
Una filia.
Sí, tu...
M'encanten, a l'aviació i tot això.
Sí?
Sí.
És una caixa de sorpreses absoluta, aquesta dona.
No t'ho esperaves, això?
No. O sigui, tu saps els codis aeris...
Saps models d'avió...
Mira, porto... Santi, me'n vaig aquest estiu a un lloc i agafo un avió.
No m'ho vol dir.
I, bueno, cada dia, però en plan, quin avió agafes? Dic, no t'ho penso dir.
Quin model?
Quin model?
Sí.
I tu saps el model, sí, clar.
Com a mínim Boeing o Airbus.
No fa mirar.
Boeing dolent, no?
Sí, ara sí.
Clar, evidentment ha passat coses als Boeings.
Bueno, és que no deixen de passar coses als Boeing.
Ah.
I a més, jo t'he de dir...
Passen moltes coses als Boeing.
Moltes coses als Boeing. Aquest estiu... O sigui,
quina manera més tranquil·la d'anar de vacances, ara que arribis i vegis Boeing.
És que no
jo
ho penso mirar.
Jo vull pensar que com que la Mercè vola... Tu voles a Europa, sí. Volaràs amb Airbus.
Cap Espero. Problema, llavors.
Mm. Tu I no, això em deixa tranquil·la. Primer vol... llarg, Boeing. Un 787.
Què vol dir primer vol llarg? Que sigui el transport...
Però que em faig diversos perquè Marta, faig una escala i...
Tu faràs,
sí.
Tu te'n vas lluny. És que es volia preguntar... Clar, les vacacions luxoses aquestes que teniu... Són...
El què?
Les vacances luxoses aquestes.
Aquí... Home, no ens queixarem, perquè fem un mes, eh?
És una abundància, no, això.
Home,
està
no,
molt bé.
Clar.
Està molt bé.
Sí, ara, volem un Boeing. Pregunta-li on va.
On vas?
Àsia.
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 I a partir d'allà et vas movent.
Sí, arribo, clar.
Home, perquè clar. Sí, no et mouràs.
Sí, el plan de la Marta és el divendres fer sopar d'empresa i al matí agafar un Boeing cap a Àsia. Immillorable.
Fletada cap allà.
Com un coet.
Directe.
Sí. Ja. Faig una parada a Abu Dhabi, i que aquí jo no crec que hi ha que arribi, perquè és on... I després ja sí, que d'Abu Dhabi al destinació final ja vaig amb Airbus. Amb una 321.
Vas tranquil·la, tu,
petitona.
Un 321. Ens ho diu com si...
Sí, un 4K.
Sí, és com si vaig amb un Twingo.
Bueno, però seria els Twingos dels avions. Un no mola, aquest.
Un 321?
Gens de glamour.
El 787 Dreamliner és un tros d'avió.
I això t'està posant més contenta l'avió que les vacances, eh?
Home, flipa. Hi ha gent, jo també he arribat a volar en funció de quin avió, perquè hi ha el gran avió, que és l'A380 d'Airbus, que hi ha un web on et diu quan vola, i tu decideixes on volaràs en funció de l'avió.
Però
no
tu hi has pujat amb aquest tipus d'avió?
Sí, tant.
I què has sentit?
Espectacular. Però és que és una cosa...
Santi Giménez està mirant amb una cara de...
Sí, que estic...
T'has plantejat mai fer unes vacances només volant? Anar fent escales?
Ah, sí. Seria baixant, el meu somni.
Baixant el
finger i tornar a pujar.
I pujant amb un avió i dir... Aquest no m'agrada.
Siguiente.
Em baixo.
M'agradaria molt.
Com a l'autobús, m'espero el següent.
Exacte, anar embarcant a diferents vols.
Però és espectacular, això.
Però quan estàs a l'avió, què fas? Fas alguna...
Disfruto.
Toques, què fas?
No, m'encanta...
Preguntes.
Pantalletes, els botons...
Sí, no, miro. Vull dir, clar, a veure, quan fas un vol d'aquests llargs, ostres, a mi em fa molt goig. I veure quan...
A la gent normal li agobia fer un vol.
No, però és que pensa que quan voles amb aquests mastodors, vull dir, amb aquestes bèsties, et venen amb menú. És a dir, tu tens un menú pel sopar, pel dinar, pots escollir...
He viatjat molts cops amb avions d'aquests.
Veus? I això no et fa goig? I una manta, ara una manteta, ara uns mitjonets, ara
una tovalloleta calenta.
Jo el que faig és que em vaig i em poso el pijama.
Quan?
Molt bé.
Els avions llargs.
Sí, em vaig al lavabo, canvio, despullo, em poso... el pijama que poso per dormir, uns pantalons i una samarreta
i
aleshores no disfruto el vol perquè dormo.
I tu ets dels que dorms, a l'avió. Cap problema.
Sí. Una vegada sí que vaig disfrutar, perquè em van posar en superprimera.
Ostres!
És l'única manera de disfrutar un vol.
Quina il·lusió, i què?
Bé, molt bé. A més, un vol llarg, eh?
Veus?
Un Buenos Aires-Barcelona.
I tu ets alt, vull dir que o tens una primera o no...
No, però era, no era primera, era...
Mega lupa.
Primeríssima.
Sí, bueno, anava amb un llit.
Oh.
No, anava amb un llit.
Tens fotos?
No.
És que ningú se li acut menys a tu. Jo et veig amb una cinta mètrica anar mesurant coses.
No, perquè...
Però és que no ho trobo fascinant.
No.
Sí, Marta, ho trobem fascinant.
Mira, tu t'ho explico.
Sí, explica-ho.
Vaig arribar, em van canviar el vol.
Quants pisos tenia el vol?
Un
pis, eh?
Diria...
Però que heu viatjat amb avions de dos pisos?
Sí, jo he viatjat amb un avió.
Claro.
Avions verticals, sí, diferents pisos.
Amb el 747, la 320. Va, per
favor, aleshores sí que té un pis a dalt, que és el...
Claro.
Que la discoteca.
No, les cabines dels rics, és a dir, business.
Allò és business.
Les suites.
Jo vaig anar amb business, crec, però d'un pis. I aleshores, si primer que vas a la sala VIP, i allà és tot...
Però l'aeroport és una altra cosa.
Festival. Després... tu que serà el que aniràs més còmode, et fan entrar el primer, mentre la xusma de la pobra gent...
Pobre, sí.
Que et sap un greu perquè estan fent cua allà...
Ja, bueno, però un dia és un dia.
Un dia és un dia. I aleshores vaig entrar. I aleshores ja et venen... I érem 6 persones o 7 persones en el compartiment aquell. I ja et van venir amb una copa de xampany abans de res.
Però és d'aquelles primeres que passa tot l'avió per davant teu et separen, eh?
No.
Aquí sí que hi ha luxe. Aquí,
tu entraves primer i aleshores... Tu entres
la porta secreta.
Una porta per un costat i els altres cap enrere. I allà aleshores tenies com una cabineta tancada...
Ui, que bé.
Que tu podies fer xic, 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 i flup. I la pantalla de la tele, que era així com l'ordinador de la Mercè, i 13, 14 pulsades... Te la podies posar aquí i tenies...
És que això...
Bueno, la imatge aquesta que veiem dels futbolistes que viatgen ara, no? Que semblen llits i compartiments.
O sigui, amb un d'aquests de futbolistes, sí, sí.
Bueno, jo el que no sabia és que els pilots, és a dir, tots aquests avions grans, els pilots tenen com... Perquè, clar, es van tornant. Si tu fas un vol, jo què sé, de 8, de 12 hores, no, els pilots s'han d'anar tornant. I el que tenen és com una cabina, com unes... com una bodega, amb llits i lliteres, on exclusiu només pel... Sí, sí, exclusiu per la gent de personal de cabina. Això no ho he vist mai.
Que tenen un piset allà, com un apartament.
Sí, és com una zona de lliteres, com un alberg en miniatura, doncs per fer, per dormir.
Ha de ser com un tràiler, que tenen la part darrere.
Pel que convingui.
Sí, perquè això ho he vist jo. I aleshores us explicaré en quines circumstàncies...
No ho expliqueu.
Però
no caldria.
Amb un vol, sí, tornant de Malàsia.
Carai.
Perquè anava només... Era un Boeing bus, no sé què.
Sí. Boeing bus.
Un Boeing bus que era gegant i només anàvem... Sí, això que acaben, 500 i pico persones?
Sí, depèn. Doncs
pues anàvem 78.
Oh,
8 més.
Sí, 78, 80. Ui, això
què vol dir? Bueno, que et pots estirar. Bueno, clar.
Anàvem estirats a la... Anàvem estirats
al mig.
A la fila del mig, cada un. Els jugadors anàvem volant amb el Barça i només el Barça i la premsa. I aleshores nosaltres, cada un tenia les 5 files del mig per poder-se estirar.
I tu et consta que hi hagi algun jugador del Barça que li faci por volar?
Ja vaig conèixer alguns, que ara els d'ara no els conec tant, els d'abans sí, hi havia alguns que...
Home, sí que n'hi havia alguns, no?
Stoichkov li tenia pànic.
Dennis Bergkamp.
Bergkamp no agafava ni els avions.
Sí, sí. Oh!
No, només anava per això.
Naves? No eren Naves? Algú de les...
No, de la secció. Ivan Ilguera. Ivan Ilguera tenia molta por a volar i hi havia... Però, per exemple, a Bergkamp no volava. Jugava a Londres i quan a Champions va fer en cotxe Londres-Istanbul.
Amb cotxe. Però ell, clar, que acabava
baldadíssim.
Bueno, que acabava baldadíssim.
El que contavia.
Ah, perquè ell anava amb una furgoneta tranquil·lament tirat enrere. Sí, a veure si et penses que el tio va agafar...
Ara vinc, ara surto.
Tu no voles, doncs sega.
Intermitente,
finalitzant.
Acabava el dat. No, li posaven un cotxe allò amb dos tios i ara... Bueno, un cotxe en la furgoneta, imagino.
Clar.
I sortia unes 4 dies abans.
I vinga.
Sí.
Veus?
Per això es perdia l'experiència d'anar amb un 747.
Per això es va jugar a Anglaterra, perquè Anglaterra podia fer tots els desplaçaments en tren.
En tren i així anava. Ah. Escolta, Santi, a tot això, avui ens havies portat uns...
Sí, ja, però... Bueno.
La segona part, no?
Sí, la segona part del tema dels invents aquests. Que,
invents que te'ls pots portar a l'avió, perfectament.
Mira, sí, perquè hi ha molts invents d'aquests a l'avió que la gent ha portat. Per exemple,
gadgets.
Tu portes els teus gadgets o deixes que...
Jo em deixo fer.
Tu et deixes fer, sí.
Em deixo fer, que és sorprendre.
Perquè la gent treu els iPads i tot això.
No, jo gaudeixo de l'entreteniment que m'ofereix...
La línia aèria.
Oh,
I tant, això, molt bé.
Ah, sí. L'únic que duc els mitjons d'aquells... Sabeu aquells mitjons com d'estar per casa, que són flonjos? Sí.
Això t'ho donen la línia aèria.
Jo això ho duc. Ho duc jo per si de cas, perquè és que jo
l'únic ítem que portes,
fred de
tu,
peus... Ah. No se me'n va el fred de peus i després ho pateixo. És l'únic complement que porto jo.
I tenen aquella banda rugosa...
Per caminar.
Sí.
I tu viatges sola o acompanyada?
Sola.
Sola, menys mal. No? Ara ho entenc moltes coses que viatgi sola, perquè realment, si tu imagines que vas amb ella, t'adorms...
Sí.
Que us adormis!
Gaudeix de l'experiència! No?
Jo és que no hem viatjat mai amb avió, les dues.
És veritat. Ja ho farem.
Fa certa por.
A mi em fa certa por, sí. A veure, si, jo si haig de viatjar, viatjo amb avió.
Però... Són enfocaments diferents, sí. Antagònics, diria jo.
Haig d'anar com els esportistes, amb casc, o sigui, auriculars, saps? Preparant-me
sí.
pel vol.
Així no i et prens, no et prens pastilles, aquesta no et deixaria ni prendre una pastilla.
No, no, amb els ulls oberts tot el vol. Aniria despertant allò que fa tanta ràbia.
No, però jo faig molta ràbia com a companya de vol, perquè sóc la típica que pregunto tot, Santi, saps?
Falta molt.
Hostesa. Sí, sí, falta molt. Què ha passat?
Hi ha algun metge a la sala?
Sí.
Per si de cas.
Sí. Sí. Que puc parlar amb el pilot? No. Sí. Doneu-li una pastilla amb aquesta noia que calli. Bueno, què?
Bueno, doncs pues mira, parlarem d'avions.
Ai, que bé!
Mira, parlarem un... Perquè tu, clar, un dels invents que va fracassar més estrepitosament del món és el Avemizer.
Avemizer?
Que és el cotxe volador.
Bueno, clar. És que què s'esperaven?
Clar. Va aconseguir volar. Però molt poca estoneta.
Per no, caure...
No, així van començar els hermanos Wright, no?
Right, that's right.
I mira, això va ser a l'any 71, imagineu-vos.
No fa pas gaire.
Perdoneu.
Una miqueta.
Aleshores, el...
Sí que és veritat.
Sí que...
Però no ha evolucionat, el 71? No,
no,
no
és
fet...
que si busqueu la imatge, l'Avemizer, fliparàs, perquè és... Una avioneta, una, que tu sabràs quina és, una Cessna Skymarker.
Ja toco avions, avionetes no...
Cessna, sí, sí.
Vale. Enganxada a sobre d'un Ford Pinto. Sí. O sea, era el cotxe, el Ford Pinto, era un cotxe de...
Ostres!
Mira, però, sí. Ensenya-li a veure quina...
Això. Però a veure, clar, això, Santi, o sigui, ja es veu de llarg que això no
és
dona
una mica,
gaire.
És una mica aquellos chalados en sus locos cacharros. Sí.
Tràgico final del Ford Pinto
Volador. Oh, vas a parar. Ah, això és boníssim.
Bueno, ja hem fet l'espoiler de com va acabar, tràgico final.
Gràcies.
Això ho van inventar dos enginyers aeronàutics.
Mare meva, com els hi van donar la carrera?
Dos tios amb estudis, dos senyors.
No acabo de veure les hèlices, eh? On són?
Els flaps.
Sí.
Perdona, però hi ha dos models.
Ah, sí, darrere.
Aquí n'hi ha un. Sí,
sí. Van haver-hi... Bueno, aquest és el primer que es va fer. La seva intenció... Bueno, a més, podies anar per carretera, també.
No, clar.
No només podies, sinó també, si no, podies
anar. Però això, com a jet privat, és arribar a l'aeroport i no haver-te d'esperar, no, i te'n vas fins a casa amb el cotxe.
Clar.
El que té problemes per entrar als pàrquings
les ales.
I amb carreteres estretes, perquè té les ales...
Els túnels.
Perquè els clients es vagin a la idea... Les ales per sobre.
És un cotxe amb ales.
El peatge també seria un problema.
Per la C-16 no podries anar, per exemple.
El túnel de rentat.
Malament
també. Clar.
Però això no es podrien desplegar, és a dir, no es podrien com... No
plegar,
sé.
Com recollir.
No, desplegar, saps? Exacte, que hi hagués
el
com un sistema.
El van aconseguir fer volar, eh? El van aconseguir fer volar.
Que això ja és molt.
Sí.
Això és boníssim,
però l'any 73, els dos enginyers, que a més ja saben allò, que no van d'anar mai els dos junts en l'avió.
Claro, claro, com el president i la seva dona. I
el de la Coca-Cola, també.
També.
Van sofrir un accident
no,
i van morir els dos
no.
En l'accident, sí.
Però amb aquest vehicle?
Amb aquest vehicle, amb el seu propi.
Entossudits.
Els estudis posteriors fets per altres enginyers que realment tenien estudis i hi havia, de veritat, que ja els hi van dir que si havien de fer-ho amb algun cotxe, no ho fessin amb el Ford Pinto.
El problema és el Ford Pinto, eh?
Perdona'm, és que hi ha imatges, Santi. O sigui, estic veient imatges...
Explica-li a la gent, clar.
O sigui, ara mateix és com si... Marta, tu això al·lucinaries, perquè està el cotxe a punt d'enlairar-se. Bueno, aquestes són les imatges prèvies.
Et diria que hi ha una pel·li de James Bond de Roger Moore.
Pot haver-hi...
Una cosa semblant.
Que et pot recordar... I veus, aquí hi ha una imatge de com és per dins del cotxe. Clar,
en el cotxe li han posat... S'ha agafat la carrosseria i han posat els aparells de l'avió...
Això és meravellós.
On tens l'encenedor, el radiocasset i tot això.
És molt low cost, no? Aquest avió, cotxe-avió.
Però, perdona, Santi, hi ha una palanca que és com un gatxeto...
Avionxe.
Diguéssim.
Op, escolta, ja que entra i surt, eh?
Entra i surt, clar. Aquest deu ser l'home, el pobre enginyer, no sabem...
Mare meva, això no és aerodinàmic, eh?
No, això és una altra cosa. I saps qui també era el problema que tenia? Que com a certes alçades la pressió és diferent, la carrosseria d'aquest cotxe, el van triar malament, s'abunyegava i feia que les portes es tanquessin i no poguessis sortir en cas d'incendi.
Quedaves al buit.
Sí, quedaves...
Com una sardina.
És mortal, això, eh?
Saps si... Se'n va fer només un model o això es pot visitar, aquest carricotxe?
Home, va acabar fatal.
Bueno, però potser en van fer un segon, saps, amb un altre color, què sé
jo. Jo crec que per tu l'hauria...
Aquest home que surt amb la maleta, com que vaig a treballar.
Clar, Santi, és que aquest és l'anunci, diguéssim.
Potser la gent no s'està entendant, però heu d'imaginar-vos un cotxe com un... Super Mirafiori dels davant.
Sí, un fort, sí.
Amb unes ales d'avioneta enganxades al terrat, com si posessin abans si es posava la vaca per posar tot el, totes les coses, totes les maletes, doncs això.
És que el que estem veient és una mena d'anunci, com
és l'anunci
intentant vendre el producte i surt el senyor que aparca l'avioneta i treu una maleta
si
se'n va a treballar.
Se'n va a treballar, perquè clar, tu vas a treballar amb el teu cotxe volador.
No, mira, en Toni avui hagués pogut anar amb el cotxe avió.
Ah, mira.
Toni no té ni carnet de conduir.
Sí. Quin carnet es necessita per...
Home, imagino que el carnet d'avioneta, no?
Clar, clar, com a mínim.
I el de cotxe, també, perquè...
I el carnet de saps? El pseudo, aquell el psicològic aquell.
O psicotècnic.
O simplement ser enginyer. Per la universitat també. On es van...
Tenir dos dits de front. Mare meva, això és boníssim.
Sí, sabia que t'agradaria aquest.
M'ha encantat.
Ave Mizar, eh?
Tant de bo existeixi algun museu amb aquest aparato.
Ara sí que estan fent... Ara hi ha altres models de cotxes... Bueno,
són drons grans,
vehicles,
no?
Si són drons grans, que van pues, per sobre... Per
Henry Smolinski, que ja té nom de...
Això no anirà bé.
Va acabar Smolinski, sí.
Que qualsevol invent que facis no et sortirà bé. Sí, i l'altre es deia Harold Hall, que era el seu nom, el nickname, Blake.
Hal Blake. Blake i Smolinski, sí.
És més comercial, Hal Blake.
Sí, aquest li compro.
Smolinski. Potser és el de la maleta, el maletí que sortia.
Sí, jo crec que ells mateixos ho van fer tot.
Home, i tant.
Home, t'ho diràs. Bueno, Santi Jiménez, escolta, ja se'ns ha, acabat ja el temps.
No, portarem més coses.
Què passarà la setmana que ve? Jo
no
ja...
sé,
ja... Vindrà el Toni
vindrà
o no?
El Toni,
no
ho sé, aquesta Toni, és
la... Dependrà la reunió.
Parleu,
no?
Abans.
Veient no, com ens has fet això dels avions, no sé, buscaré coses de...
Ai, sí, va.
Buscaré coses d'avions. Va. Buscarem coses d'avions perquè així disfrutaràs més.
Molt bé. El vol de dissabte el gaudiré més.
Bueno, serpientes en el avión. Ostres. Has vist serpientes en el avión?
No l'he vist.
Perdona, clar, tu marxes ja dissabte.
Sí, sí.
Dissabte l'altra setmana. L'altra setmana. Bueno. Vinga, va, Santi, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Va, que arribem gairebé al punt de les 6. Us deixem amb l'Ignasi Miranda, que vagi bé.